Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Comencem explicant-vos que el govern espanyol ha reaccionat davant el comunicat d'ETA que s'ha fet públic aquest matí en què demana perdó a les víctimes i reconeix el dany causat. La Moncloa diu que està bé que la banda demani perdó i veu la declaració d'avui, això sí, com una altra conseqüència de la fortalesa de l'estat de dret que ha derrotat ETA amb les armes de la democràcia. Per la seva banda, el lehendakari Íñigo Urkullu ha retret a ETA que faci distinció entre les víctimes i li ha demanat que deixi de fer-ho, mentre que el líder de l'esquerra, Abertzale, Arnaldo Otegi, ha parlat de fet històric per definir el comunicat. D'altra banda, el govern espanyol ha destituït dos alts càrrecs amb l'article 155, segons la seva versió, perquè han trencat la convivència. Es tracta de la directora general de Relacions Exteriors, Marina Borrell, i el director de l'Escola d'Administració Pública, Agustí Colomines. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que ja havia avisat que la Moncloa podria destituir més càrrecs de confiança avui, ha justificat aquestes destitucions perquè diuen que actuaven al marge de la llei i precisament per aquest trencament, ha dit, de la convivència. Manuel Valls, per la seva banda, estudia l'oferta de Ciutadans per presentar-se a l'alcaldia de Barcelona. L'exprimer ministre francès ja havia participat en diversos actes de campanya del PP i de Ciutadans mateix de cara a les últimes cites electorals, sobretot el 21D, i també s'ha mobilitzat en algunes de les últimes manifestacions convocades per Societat Civil Catalana. Més notícies a aquesta hora. A l'Arxidiòcesi de Barcelona es presenta aquest diumenge el nou Pla Pastoral, que té com a títol Sortim, orientacions i propostes per a una conversió pastoral a l'Arxidiòcesi de Barcelona. En una vetllada presidida pel cardenal Joan Josep Omella i també amb la presència dels bisbes auxiliars Sergi Gordo i Antoni Badell, es farà aquesta presentació a 6:15 de la tarda, diumenge, a la Basílica de Santa Maria del Mar de la capital catalana. I acabem aquest informatiu recomanant-vos un concert al Monestir de Sant Cugat del Vallès a les 9 d'aquest vespre amb la Coral Sant Jordi, el baríton Carlos Pachón i l'organista Vicenç Prunés, sota la direcció d'Oriol Castanyer. Interpretaran els improperis de Frederic Mompou i obres de Manuel Blancafort i Pol Recasens, entre d'altres. És el cicle de música sacra al Monestir de Sant Cugat, amb entrada a 10 euros a les 9 d'aquest vespre al Monestir de Sant Cugat del Vallès. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el programa El Mirador de l'Actualitat. Avui sobre la redefinició del projecte europeu. Abans, el pensament del dia amb l'exdirector general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Jordi López Camps.
Avui parlaré d'un tema poc conegut, la composició de l'Alcorà. La tradició musulmana afirma en contundència que l'Alcorà reprodueix literalment el que Déu dictà a Muhammad. Aquesta afirmació no es pot discutir. Però en els primers temps de l'Islam van haver-hi erudits que dubtaren que el text canònic fos realment la revelació rebuda. Al segle IX aparegueren obres que parlaven de la manipulació de l'Alcorà. La qüestió de l'alteració de l'Alcorà aparegué relacionada amb els problemes de la successió de Muhammad. Les dues qüestions, falsificació i drets successoris en el lideratge de la comunitat, han anat estretament unides. Després de la mort de Muhammad, el seu gendre Ali pretengué succeir-lo, però perdé la disputa amb un altre sector de musulmans. Els partidaris d'Ali afirmaven que els seus contrincants, a fi de barrar-li el pas, manipularen l'Alcorà. Tingueren oportunitat de fer-ho. L'Alcorà, en vida de Muhammad, s'havia transmès oralment. Eren missatges per ser recitats. Després de la mort de Muhammad, els primers líders de la comunitat musulmana decidiren passar de la tradició oral a un text escrit per por de perdre el record dels seus ensenyaments. Aquí començà tot. Deixo per uns següents comentaris explicar com acabar tot.
Ràdio Estel.
El Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la fórmula Lesan a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesan a la fórmula Lesan de Ràdio Estel. No hi faltis. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajas al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Canvi d'estil, canvi d'aires, canvi de format. Adquireix el teu nou exemplar de Catalunya Cristiana a la teva parròquia i tindràs a les teves mans el primer número amb el nou format. Busca'l, subscriu-t'hi a catalunyacristiana.cat i al 93 409 28 10. Escolta i viu en persona el teu Sant Jordi a Ràdio Estel. Dilluns 23 d'abril trobaràs l'estand de la teva emissora de referència a l'Ateneu Barcelonès, carrer Canuda número 6. Podràs veure com fem ràdio en directe d'11 del matí a 6:45 de la tarda amb entrevistes, música i molt més. Durant la Diada de Sant Jordi, vine a veure Ràdio Estel en directe a l'Ateneu Barcelonès. T'hi esperem.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem analitzar el projecte europeu, com hem fet altres vegades. Un projecte obligat a afrontar la seva massa crítica. En aquesta línia volem anar, perquè tenim, arreu del continent, governs que guanyen eleccions i que són clarament euroescèptics o fins i tot antieuropeus i, en alguns casos, xenòfobs o contraris, evidentment, a la Unió Europea. És el cas d'Hongria, per exemple, on la recent victòria electoral del president Viktor Orbán, amb un discurs marcadament antieuropeu i xenòfob, com dèiem, preocupa els dirigents de la Unió. Un informe fins i tot plantejava ara fa uns dies la supressió del dret a vot d'aquest país en les cimeres per la seva deriva restrictiva de drets humans fonamentals en àmbits com ara la premsa o les migracions. A Polònia també hi ha hagut problemes després que 13 reformes judicials impulsades en aquest país, entre elles la possibilitat d'acomiadar jutges a dit, hagués situat el país fora dels paràmetres europeus. Aquí hi ha obert ara, això sí, un diàleg amb la Unió Europea entre Varsovia i Brussel·les que pot reconduir la situació, fins ara amb l'amenaça encara d'una retirada del dret a vot. Parlem del projecte europeu perquè ens ocupa i ens preocupa dins les tensions que cada país pateix, incloent-hi les que tenim a casa nostra, a Catalunya. I tenim, com cada dia, la pregunta diària en el nostre web radioestel.cat. És aquesta: Europa pot i ha de refer el seu projecte comú? Teniu tres possibles respostes. La primera, sí, malgrat els retrocessos i els extremismes, el camí seguirà. La segona, sí, però alguns governs, com ara el d'Hongria, ho dificulten molt. O bé, no, els interessos de cada estat obliguen a un replantejament. Podeu respondre, com sempre, per una d'aquestes tres opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. En parlem D'una banda, amb Joaquim Sabater, que és expert en polítiques socials i president de l'Observatori del Tercer Sector. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Gràcies. També tenim amb nosaltres Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
I des de l'altra banda del fil telefònic, perquè finalment no li ha estat possible arribar per una incidència de trànsit, tenim amb nosaltres Teresa Carreras, que és membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Benvinguda, Teresa Carreras.
Hola, moltes gràcies a tots i bona tarda.
Bona tarda.
Com... companys, Joaquim i Xavier.
Això mateix. No es preocupi per no ser aquí, perquè com que també ha vingut moltes vegades i la coneixem i vostè ens coneix també, com si fos aquí, vaja.
Gràcies.
Només faltaria. Bé, primer de tot, vostès estan preocupats pel moment actual del projecte europeu? Parlem d'Hongria, però també parlem de la situació a Catalunya, de la manca de coordinació judicial, política, econòmica... Què dirien,
sí,
senyor
Ferrer? Bueno, la veritat és que sí que hi ha una preocupació, perquè potser l'Europa que des d'aquí havíem somiat o havíem pensat, i fins fa pocs anys doncs, pensàvem que iria evolucionant, doncs, si la mirem ara, doncs, és bastant diferent. Té els seus motius del perquè és diferent. En podem parlar després, però hi ha hagut una crisi econòmica, hi ha hagut també tot un tema de demografia que no s'ha sabut gestionar, com és la immigració, i altres aspectes que generen doncs, aquestes disfuncions. La crisi econòmica ha provocat també unes certes desigualtats i ha provocat també molts trasbalsos en els diferents estats a nivell dels partits polítics, i ha sortit doncs, populismes i altres forces polítiques que alteren el panorama clàssic, aquell que durant molts anys va funcionar, diguem, d'unes dretes, d'una socialdemocràcia. I després hi ha un altre punt que també voldria apuntar, doncs, que els països que vinguts de l'ampliació, de la gran ampliació del 2004, els països de l'est, bàsicament, que jo crec que bueno, tenien una idea d'Europa, o que doncs, també han vist que, a través de doncs, aquesta problemàtica que acabo de descriure, doncs, han vist que les seves expectatives que podien trobar a la Unió Europea no són les que es pensaven, i encara hi ha hagut derives més grans dintre d'aquests països, com és el cas d'Hongria o de Polònia, que en podem parlar.
Sí, sí, dintre del que el temps ens permeti, que sempre és limitat, senyor Sabater.
Sí, jo, més enllà del que deia el
Xavier Ferrer,
Jo crec que hi ha un element, no sé, és molt des de no dels del comerciament directe, sinó més des de l'opinàtica, que hi ha una pèrdua dels valors que van fonamentar la Unió Europea. És a dir, la Unió Europea va ser un pacte entre una dreta social cristiana, o sigui, la democràcia cristiana europea, amb uns valors, i una socialdemocràcia d'esquerres, també amb uns valors, que en molts casos eren compartits respecte a la persona, respecte a un model de societat equilibrat, etc.
Eren com això, els adversaris moderats, diguéssim, no?
Bé, en tot cas sí que es van posar d'acord en descriure un entorn polític o un espai polític comú que anava a favor, després d'una guerra, a favor del desenvolupament de les persones. I aquesta Europa social que es va descriure en els tractats inicials, jo crec que s'ha desvirtuat, per una banda, posant-hi molt de pes en els interessos econòmics dels estats, i, per altra banda, evidentment, amb tots aquests efectes de la crisi, de les ampliacions, etc., no sé, que segurament han desvirtuat aquest projecte europeu, que jo crec que està absolutament allunyat dels principis que la van fonamentar, no?
I veurem quin futur ens espera. Teresa Carreras, digui, sí.
Jo volia dir que coincideixo amb l'anàlisi que ha fet el Xavier, i també amb això que estàveu ara comentant, del que probablement per la gent que ha entrat a la Unió Europea el 2004, per tant, els més recents, realment no hi ha hagut unes expectatives que s'hagin complert, bàsicament a nivell econòmic, perquè jo he estat a Europa 10 anys i sempre he vist que quan algun país volia entrar a la Unió Europea era per millorar les condicions de vida dels seus ciutadans. I amb la crisi econòmica que comentava el Xavier, i amb el fet de que els valors socials, com comentava el Joaquim, no estiguin a la primera línia, doncs realment penso que és una llàstima, perquè això només porta a una manca de democràcia del projecte europeu. És a dir, vam estar molt contents quan vam veure un president francès europeista, vam estar molt contents quan vam veure la posada en escena de la victòria del president Macron, però en el fons personalment penso que tot ha estat com molt populista, perquè el senyor Macron és un cap d'estat i sap perfectament que per fer reformes a la Unió Europea n'hi han moltes. Però per ara jo no veig que la senyora Merkel i el senyor Macron estiguin, com diuen els francesos, en la mateixa longueur d'onda. No, és a dir, la senyora Merkel va per ser la seva Alemanya europea i, en canvi, doncs, l'altra gent ha d'anar ballant el so que toca la senyora Merkel perquè no ha resolt ni el tema dels refugiats ni el tema de l'econòmic amb les grans retallades que ens han crucificat, que han crucificat a l'Europa del Sud, i això no s'ha resolt. I, per tant, això porta aquest allunyament. Per tant, jo sí que estic molt preocupada en aquest moment de la manca de democràcia interna de les institucions.
Per tant, ja no és només algun cas com el d'Hongria o a Àustria, on va estar a punt de guanyar un president d'ultradreta a les últimes eleccions, o a França mateix, on la líder de l'ultradreta va arribar a la segona volta, sinó que també tenim els mateixos governants que no acaben de tenir potser la talla, diu vostè, o potser la cintura per afrontar-ho.
Jo crec que hi ha un element de com s'ha afrontat la crisi econòmica, que tornem a estar allà mateix, és a dir, el model de benestar social desenvolupat en Europa estava basat en una aportació redistributiva dels estats. S'ha anat a tallar, o s'ha anat a fer retallades absolutament dràstiques. I no s'ha pensat en una diferent fiscalitat. I el cert és que ara el resultat tenim que hi ha més desigualtats, menys equitat, etcètera, etcètera. Per tant, vol dir que diners n'hi han i que segurament estan repartits malament, perquè el sistema que s'ha imposat a Europa no ha tingut en compte aquest model de benestar que necessita una aportació de diners i que s'ha anat a retallar, i això ha creat un descontentament i ha creat una situació d'inestabilitat que jo crec que se n'estan beneficiant els partits populistes, els partits d'ultradreta, no?
Sí, jo crec, penso que s'ha de mirar, bueno, la realitat és la que és i mirar enrere ens ha de servir per veure com podem projectar. El que no té cap sentit, diguem, és la no Europa, tornar als estats tradicionals. Per tant, la fórmula, diguem, la tenim, eh? És aquesta Unió Europea. El que passa que el que hauríem de fer, o el que s'ha de fer, reformar-la. I un actor important per reformar-la, i ho direm dos vessants, és la ciutadania, els ciutadans. Durant molts anys...
Però
durant molts anys, tu, Teresa, ho saps perfectament, perquè has estat a Brussel·les, l'Europa s'ha anat formant, s'ha anat a través de les elites, no? dels funcionaris europeus, i des de la ciutadania ens ha semblat molt lluny. Doncs ara jo crec que és el moment de que s'ha d'entrar. Perquè una Europa sense la connexió o el consens de la ciutadania no té cap sentit perquè es veu després que hi ha molta gent que queda fora del sistema, que passa d'Europa, que la veu diferent, i comencem a dir aquestes paraules d'euroscepticisme, eurocriticisme, que no és que siguin antieuropeus, el que volen una Europa diferent. Però perquè això passi hi ha d'haver com una balança, una més participació del ciutadà, però també que des de les elites i des dels partits polítics i des dels mandataris europeus s'accepti aquesta connexió. Això d'una banda. I de l'altra, crec que ja s'està en un moment, a veure, en política les coses, 60 anys, que és el que portem de construcció europea, doncs és molt poc, i a més fent-ho en pau, que és com s'ha fet aquesta construcció, però ara arriba un punt de que amb la dinàmica que hi ha d'evolució de l'economia, de la societat, doncs encara genera més això que diré, que s'ha d'anar més ràpid, que és cap a la unió política, la unió econòmica primer i la unió política, i que els estats deixin de tenir el poder que tenen i aquests interessos, a vegades, partidistes i particulars, que no es veuen només en l'àmbit de la política exterior, sinó, ara ho hem vist, amb el fet de que vivim a Catalunya, doncs les diferents maneres d'entendre la justícia als diferents estats de la Unió Europea.
Sí, podríem dir molt...
Econòmica, política i fiscal, segurament.
Fiscal, no? També, sí, sí.
Sí, fa anys que es parla de cedir sobiranies dels estats, però no es fa de debò, o no es vol fer, des d'alguns. Teresa Carreras?
Sí, jo volia assenyalar que si estem aquí parlant amb tu, perquè ens has convidat, Ignasi, perquè el senyor Macron ha fet aquest discurs al Parlament Europeu. I no podem oblidar que hi ha hagut un eurodiputat espanyol, jo crec que era el senyor Jauregui, que li va preguntant al senyor Macron què farà vostè quan les regions europees vulguin ser nous estats? Va ser una pregunta molt concreta i molt directa. I llavors ell li va contestar amb una d'aquestes frases tan maques que la sobirania no es desfà si el poble no decideix fer-ho. Clar, tot això, i les referències que ha fet el senyor Macron a una guerra civil, jo crec que el senyor Macron sap perfectament el que es necessita per fer entrar, el que deia el Xavier, el ciutadà en el projecte europeu. Per exemple, vam parlar un dia que estàvem aquí amb tu amb el tema de les llistes transversals, sí, perquè hi haguessin polítics de tots els països. Això per un cantó. Per altre cantó, una altra cosa, els ciutadans també hi han de poder entrar a ser partícips i protagonistes d'aquesta Unió Europea. I no s'està buscant cap fórmula política perquè puguin ser-hi.
Sí. Es referia vostè a aquest eurodiputat espanyol, Ramon Jauregui,
sí, el socialista. Crec que sí que era el... Jo crec que era Ramon Jauregui, sí.
Un dels històrics socialistes, sí.
Sí, jo vaig estar escoltant una part i ho vaig veure i crec que era el Jauregui, no ho recordo exactament.
Però aquesta pregunta no ha sortit massa en els diaris d'aquí, eh? La resposta, la resposta.
La resposta, exacte, de Macron. No.
Però
va dir que sí.
Deia vostè, senyora Carreras, que hem proposat des de Ràdio Estel aquest col·loqui avui per aquestes paraules de Macron, però també pel fenomen Orbán i d'alguns altres líders europeus. Què pensen vostès de Víctor Orbán i aquesta victòria electoral d'un home que es manifesta, per exemple, entre altres coses, partidari de no acollir refugiats al seu país, entre moltes altres coses?
Jo això ho situo en l'àmbit de una mica de, a veure si se m'entén, de la por, no? O sigui, Hongria és un país relativament petit, al mig d'Europa, no és excessivament ric, és un d'aquests països que venien de l'Europa de l'Est i que esperaven que a l'entrar a la Unió Europea doncs els hi arribessin doncs unes ajudes que d'alguna forma han arribat però molt menys minces o més molt menys de lo que es pensaven. Arriba doncs la crisi dels refugiats que ben gestionada s'hagués pogut portar sense cap problema, perquè estem parlant d'un milió de persones amb una població de 500 milions, però com que és una de les polítiques que no estan passades a Brussel·les, per dir-ho així, o són comunitàries, doncs cada estat ha jugat el seu paper i després, a més, s'ha fet fer que la Unió Europea sigui el dolent, tot i que l'acord, per exemple, en Turquia és un acord dels estats, no? I a partir d'aquí, doncs, hi ha hagut aquests països que la ciutadania, doncs, o una part de la ciutadania, doncs, ha tingut com por del que arriba, no? I de que els seus, diguem, possibilitats econòmiques i dels seus fills puguin quedar afectades a tot això, doncs ajudat a que se'ls hi ha venut així. Però una mica vol dir que l'evolució d'aquest país que explico també ha sigut l'evolució del propi Orbán, que ve d'un partit més o d'unes posicions més transversals i acaba quasi fent política d'extrema dreta, que d'alguna forma està passant amb altres països de la Unió Europea. La dreta que sol guanyar agafa postulats de l'extrema dreta.
Però això és el preocupant, no? Que és a dir, que aquests postulats d'extrema dreta, de populistes, de tancar fronteres, de justificar una mica el benestar només per als europeus, s'imposen, al final, com a paràmetres dels partits polítics convencionals, per dir-ho d'alguna manera, no? I això és el preocupant. Jo, fent una reflexió sobre el que es deia abans de com la participació dels ciutadans poden... jo sóc una mica escèptic respecte a això, perquè Europa no ha mirat el ciutadà.
És que jo també sé que no ha mirat, però el que estic dient és que ho miri.
Ja.
O sigui, però, que s'ha de fer.
Justament.
Però també tenim...
El projecte europeu s'ha deixat en mans d'aquestes elites que deies.
Sí, però també és culpa dels ciutadans. També hem de ser nosaltres que ens hem de mobilitzar.
És possible. El que passa és que encara està molt lluny a Europa, és a dir...
Bueno, però és que ens hem de mobilitzar.
Falta entusiasme.
Hi ha
les polítiques socials.
Això la Teresa ens ho sabrà explicar. Teresa, què es necessita per fer una acció que sigui llei després? Un milió de vots?
Es necessita un milió de vots per fer una ILP.
Una ILP, tal. Doncs, bé,
doncs, això, saturs, no? I les polítiques socials, amb tots els actualment amb l'horitzó 2020 i totes aquestes coses, ens afecten de ple, perquè al final són aspectes que estan... no? Les lleis es concreten després, o sigui, les directius s'han de
complir,
s'han de fer en els estats. I, però això no sé si es coneix prou bé, si sabem això, les capacitats
però
que tenim...
Jo el que sí que diria és que jo no crec, i això em sap greu no estar d'acord amb el Xavier, que crec que els ciutadans ens hi hauríem d'implicar més, però no que sigui culpa dels ciutadans.
No, jo no dic culpa,
sí.
Tu
has dit... No.
Ah, bueno, potser has dit que en part
també,
és culpa de...
També.
No, volia dir, és culpa de no posar-s'hi, vull dir.
Clar, no
posava la culpa.
No tota la culpa, però sí una part de responsabilitat també, segons el senyor...
Que a vegades això vol dir que ens estem acostumant tant en aquest estat del benestar, i a França passa molt, això, no?, de que l'estat ja proveirà. I jo em quedo a casa tranquil, i ja tant. Pues no, ara estem en una etapa que ens hem de moure, encara que a vegades costa, i has de sortir a vegades de la zona de confort, no?
I si hi ha estats, hi ha persones...
amb aquesta lectura que fas tu, perquè m'estranyava haver-te escoltat...
No, home, era així.
En aquest sentit... Sí,
han trobat consens de fons, eh?
Consens.
Bé, seguim encara, ens queden pocs minuts, però seguim en l'última part del Mirador avui amb el president del Consell Català del Moviment Europeu, Xavier Ferrer, amb la periodista de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, Teresa Carreras, i amb el president de l'Observatori del Tercer Sector, Joaquim Sabater. Hem parlat d'Hongria... un fenomen difícil potser d'assimilar, però que té la seva causa, no? La seva anàlisi que ara intentava fer...
Però hi ha una realitat a Hongria, una realitat a Alemanya, també.
Alemanya, també. I no diguem a Itàlia, on el partit més votat a sabem Itàlia, qui va ser, no? Els 5 estrelles.
Hi ha el partit Ciutadans que està agafant...
Agafant força, sí.
Algunes, i alguns paràmetres d'aquests, també, no? I, per tant, tot això és preocupant. Bueno, la sortida de Gran Bretanya, jo crec que això és un...
Sí, el Brexit. A més, tot això que ara que acabes de dir, tots aquests sectors...
Elements
fins i tot el Brexit, Itàlia, aquí, el que... Són partits que diuen populistes en els altres, però ells no fan cap proposta. Són missatges molt curts, una mica l'estil Trump, no?
Sí, sí.
Que guanya les eleccions com amb una certa, diguem, de saber què vol sentir el possible votant, no? I després sense posar els fonaments per poder desenvolupar les polítiques.
Una mena de proteccionisme de poc contingut, diguéssim, com el de Donald Trump. Sí, senyora Carreras.
Jo per acabar diria que, des del meu punt de vista, el Xavier diu estil Trump, jo diria estil Macron també.
També és un populisme.
Perquè és veritat que el Macron va entrar amb un gran discurs europeista, però des del discurs aquell a la Sorbona deu fer, no sé, 5 o 6 o 7 mesos, ara aquest discurs de l'altre dia al Parlament Europeu ha estat ja molt matitzat, ja no parla d'anar cap a l'Europa política, com deia el Xavier, que sí que ho semblava en el primer discurs i tots dèiem que bé, se'ns va obrir una mica el cor.
Sí,
i ara jo veig que el discurs del president francès va cap als populismes. Fixeu-vos que hem sabut, jo crec que era jo avui, que el senyor Manuel Valls, que està partit Macron, podria ser l'alcalde de Barcelona, podria ser, etcètera.
Candidat de Ciutadans, avui s'ha confirmat que se li ha proposat i que ell està estudiant aquesta proposta de Ciutadans.
Sí.
Bé, això és un fet que ja no és sobre el projecte europeu, però és curiós.
No és sobre el projecte europeu,
sí que té a veure.
Té a veure.
Sí. Jo crec que està en aquesta línia...
No, notícia d'avui, sí.
No, d'aprofitar els populismes o
els cops d'efecte, no?
A més, sense contingut polític, és el que deies abans, no?
No hi ha,
aquest neoliberalisme...
Què portarà aquest senyor? Vull dir, què
buit, que tot són formes i que, i bé, està bé, però
sí.
És que després...
Com
després...
es pot presentar a l'alcaldia d'una ciutat una persona que no coneix la ciutat, que no sé què, simplement per aquests populismes, com diuen els meus companys Xavier i Joaquim?
És veritat que va néixer a Barcelona i té arrels aquí, però no coneix la ciutat. Estem d'acord tots en això. Bé, senyors, no, un altre dia parlem d'aquestes noves, no sé si dir cops d'efecte...
A Teresa i culpa res,
En tot cas, el fenomen Macron és interessant. Ja ha passat un any des de la l'arribada del nou president francès a l'Elisi, però, és clar, un partit que fa 2-3 anys no existia, és a dir, s'ha carregat la tradicional alternança entre socialistes
això,
i
això altera molt,
RPR,
també, eh?
Sí, sí, i tant, altera molt el mapa polític. Exacte. I pot condicionar Europa. En fi, confiem, com diu el papa francès, que en l'Europa de les persones, sobretot, no? Estats també, elits també, empresaris també, però persones.
I llegir de tant en tant el que van escriure els pares d'Europa, això de tant en tant va fent.
De Gasperi...
La declaració Schuman.
Sí, Schuman, de Gasperi, efectivament. Gràcies, senyors. Joaquim Sabater, Xavier Ferrer i Teresa Carreras, que vagi molt bé. Fins una altra.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana i bon Sant Jordi, també. Adéu-siau.
Bon Sant Jordi.
Són 2:15.